A IB3 Ràdio Múltiplex.
A IB3 Ràdio, els entusiastes.
Dues de les videoinstal·lacions més icòniques de Bill Viola passen aquest estiu a Eivissa, en un entorn privilegiat, on els únics elements destacats són el sol i la mà. Situada en el Parc Natural de Ses Salines, la Nave Salinas, un antic magatzem de sal construït durant la postguerra, acull fins a finals de setembre Firewoman i Tristan's Ascension, peces on predominen el foc i l'aigua, esdevenint així en protagonistes tant de dins com de fora de la nau. Hola, amics i amigues, com estàu? Edició de dimarts de 7 de juliol dels entusiastes de IB3 Ràdio. Tot l'equip a punt, a la producció Xavi Fullana, a la realització Alberto Guillén i a la redacció Toni Treveria, Laura Esteve i Margalida Grimal, també els micròfons. Margalida, com estàs?
Estic molt bé, i tu, Cati?
Molt bé, perquè a més avui tenim una edició per endavant situada sobretot en aquests entorns màgics que fan somiar tant, com diries tu, i avui començarem, de fet, amb un festival que té lloc a un dels espais més captivadors, podríem dir, de Mallorca.
El Castell de Bellver, parlant del festival d'estiu de la banda municipal de Palma, que sonarà en part així. En coneixerem els continguts amb el músic Joan Lainez i farem balanç de la seva etapa com a director de la banda, just ara que se n'acomiada amb Juan Miguel Romero.
I d'un lloc captivador, com dèiem, a un altre, Margalida, tot i que canviem d'illa.
Sí, ens situarem a Eivissa per conèixer la feina que fan a una de les sales artístiques més peculiars i sorprenents que poden trobar les Balears, la Nave Salinas, que just ara acull una exposició d'un dels videoartistes més destacats del món, Bill Viola. En parlam amb la directora de la Nave Salinas, Alejandra Navarro.
Abans de tot això, però, ens faim ressò d'una de les notícies del dia.
Bueno, consiste de ser como psicóloga de personajes que están en la obra. Entonces, normalmente tengo muchas entrevistas con el director primero para saber lo que él ve en la película, lo que es su película, y que me cuenta primero su película. Y yo, claro que tengo que leer el guión muchas veces para comprenderlo, para pensarlo muy profundamente. Y psicología cada personaje y pensar en cómo puedo dibujar este personaje, que se ve qué tipo de personaje es por su indumentaria. A veces hay que hacer una especie de camuflaje y mucha documentación. Y la parte que más me gusta de preparar una película realmente
és la veu d'Yvonne Blake, gran dissenyadora de vestuari, presidenta d'honor de l'Acadèmia de Cinema Espanyol, que ha mort als 78 anys. Guardonada amb el Premi Nacional de Cinematografia, va recollir 4 Premis Goya i un Òscar per la pel·lícula Nicolás y Alejandra. Va fer feina també amb directors com François Truffaut, Paul Verhoeven o Milos Forman i Yvonne Blake, que ens ha deixat als 78 anys.
Els sons, les veus i les emocions de la cultura a IB3 Ràdio.
Are you aching for the blade?
I a aquesta hora, Margarida, toca encetar la playlist dels entusiastes.
Ho fem amb els britànics James, un dels màxims exponents del so Manchester, que editaven l'any 2001 el que seria el seu principal hit, Getting Away With It. For the grave, that's okay. Weren't sure. We're getting away with it all, mister. Getting away. That's the living. Daniel's saving grace. She's out in deep water. Hope he's a good swimmer. Daniel plays his ace. Deep inside his temple, he knows how to surf.
Els entusiastes. IB3 Ràdio. Els entusiastes. IB3 Ràdio.
I aquesta hora, com fem cada dimarts, pren la batuta el músic i director coral Joan Lainez, els entusiastes. Hola, Joan, com estàs?
Molt bé, encantat. I, a més, avui perquè cedirem la batuta. Això sí que m'agrada més encara.
L'agafes només un moment, perquè tu no passes el relleu.
És que aquesta vegada no l'agafaré siquiera. Ja directament li passarem a la mestra.
La deixes sobre la taula perquè la puguem passar, perquè avui hem de dir posem l'atenció en el Festival d'Estiu de la Banda Municipal de Palma al Castell de Bellver. I per això... No has vengut tot sol, com dius, has vengut amb un convidat d'excepció.
Hem vengut amb un convidat d'excepció, a més tenim la sort de poder xerrar amb ell, ara que ja deixarà inclús el director de la banda, que això també és important, i que també ens podrà fer quatre cèntims d'aquests dos anys de la seva trajectòria dins la música de la nostra illa, sobretot de Palma. Estem xerrant d'en Joan Miquel Romero, que és el mestre director de la banda municipal de música de Palma. Molt bones.
Què tal? Bon vespre a tots.
Joan Miquel, gràcies per acompanyar-nos avui els entusiastes. Parlarem d'aquest comiat, parlarem d'aquest balanç, però si li sembla bé, comencem definint una mica aquest cicle de concerts al Castell de Bellver.
Bueno, pues és un cicle molt especial perquè una és emblemàticament en un lloc ideal, que és el Castell de Bellver. Aleshores, aprofitem aquesta mena de pati central que té el castell per oferir temàtiques diferents, des de música de dansa, música folk, grans cors... en música de pel·lícules, és dir, és una temàtica diferent dins dels cicles que ofereix la banda municipal, oferint mil cares que poden fer.
A més, és un festival que bueno, va començar en el mes de juny i que ja li queda un poc de concert, li queda dia 20 de juliol i dia 27 de juliol, que són els dos concerts que queden, i a més interessants, això sí que s'hi farà, perquè són interessants perquè dia 20 de juliol tenim el que seria una nit celta, perquè seria així, ja ho titulen així, Noite Celta, a més amb música en gaita, vull dir, perquè el solista serà un personatge que és en José Manuel López, o bueno, en José L, que el coneixem més així, dintre el músic, que és gaiter, no és veritat?
Sí, realment és un dels principals exponents de la música tradicional gallega. Ja no sols de la gaita, perquè toca la tingüixa, la pandereta... Aleshores, és un virtuós de la interpretació de la música gallega que, evidentment, té aquesta tradició d'Irlanda, Escòcia, Galícia, que és música celta. I és una música folk que té molt atractiu. N'hi ha composicions originals per a banda en aquest instrument solista, i farem algunes d'elles, i hi ha tres versions de melodies escoceses que de segur farà les delícies del públic.
Jo és que inclús he duit un poquet de música de lo que se podrà escoltar.
Perquè ho tastem.
Perquè sabem una miqueta de què va. Mira, anem a escoltar de la suite galaica, perdó, des d'en Don Alcalde, i a més anem a escoltar com comença aquesta obra. Jo vos diria que la música celta té moltes coses que són interessants. Primer, són aquests ritmes que solen ser, no solen ser regulars, solen ser irregulars. Normalment això fa que encara sigui molt més atractiu a l'hora de sorrer, perquè com que romp aquell 2x2 o aquell 4x4, dius, cosa està passant, això per una altra banda. I després també emplea molta percussió. No, veritat, jo crec que el mestre mos pot explicar encara més què fa que la música celta mos agradi tant.
Té aquesta sonoritat del bodhran. El bodhran és una mena de pandero molt gran que li dona de pell, és un instrument de percussió de pell, i li dona pues, esa sutilesa que estem sentint. Exactament este moviment és Despertar na montaña, és un títol en galego, i és, pues, això, estàs despertant enmig d'un bosc galego ple de, sembla que de figures fins i tot que van apareixent per allà, i té ese bon rotllo, diguem-ne. Galícia és una... Jo he tingut la sort d'estar allà i és un país de contrastes. Realment moltes de pluja, però quan surt el sol, això és genial.
I aquest punt de fantasia també, no? Que
té tant.
Aquesta música, que és, també té a veure amb aquesta terra i que també t'adú, no?, a somiar una mica des d'aquests personatges que apareixen i que te fan pensar en tot tipus de personatges, realment.
Recorda,
el ventall és molt ample.
Que fa, no fa gaire, vàrem estar parlant inclús de Mendelssohn, de Somni d'una nit d'estiu, que mos ficaven dins aquella història, d'aquell conte màgic, no?, que hi havia fuets i que hi havia fades i demés, i després també vàrem parlar d'altres obres que se fan amb aquesta idea, no?, de, sobretot de que el cervell comenci a desintonitzar del que és el dia a dia de la vida i pot començar a viure una altra cosa dintre de la música. Després, ja t'he dit, José Miguel, que te va dir a fer això, aquesta obra, amb un gaiter?
Aleshores, perquè és obligat. És la primera, que va dins de l'organi de la banda, perquè necessites tindre este timbre, pues, això, irlandès, escocès, i perquè conec a la persona, a José L. en particular, i sé que funcionarà molt bé així. Sembla que aquesta part antagònica de Galícia, però crec que agradarà molt, perquè no deixa de ser la música sempre dient que és el llenguatge universal, i aleshores conèixer totes les vessants d'aquesta música és genial, i la música folk té un interès, la veritat, que és molt singular. A més, col·laborarem en l'Associació Galega a Mallorca, un grup de galegos que anirà a Mallorca i col·laboraran. Exactament, van a fer el conxuro de queimada dins d'aquesta obra, simbolitzant que fem una queimada i, bueno, este món de meigues dels gallegos, aleshores n'hi ha, fem el conxuro de queimada. En un
que
moment.
Serà una nit celta al 100%.
Al total. No vull desvelar molt.
Lo podrem tastar o no lo podrem tastar?
Evidentment
home,
no.
No lo podrem tastar. Justament, i d'així, jo ja era un al·licient més per venir encara.
Bueno, N'hi ha restaurants i molt bons galegos a Palma. Si volen, després convidamos
home,
un pulpo.
Home, se surt del castell de Bellver, després de veure el conxur de la Caimada, evidentment que se surten ganes d'anar
sí,
a tastar-ne.
Sí. Però és més que un concert, és una festa. Clar. I és per a passar una nit allí entre amics i sentim bona música i en un intèrpret de la categoria de José Li, crec que val la pena. Este en particular, però qualsevol dels que podríem parlar del cicle d'estiu, estan pensats aixina, que la gent vinga i que passi una bona estona a nosaltres.
20 de juliol, en el marc del Festival d'Estiu de la Banda Municipal de Palma, que avui desgranam amb qui és el seu director, Juan Miguel Romero.
Sí, i ara ja, el que estem escoltant és una altra obra, que se diu Etxileta, és una obra que ja també té un caire ja no tan cèltic, vull dir que ja és una obra més moderna, més actual, a més, tornem allà mateix, sempre deim que el segle XXI s'escriu més música que mai, però curiosament és quan manco música se toca de gent viva, vull dir, és una cosa que és molt curiós, que se toca molta música de gent
morta. Que desconeixem la música contemporània, en
realitat.
Exacte,
encara. I aquí, la banda municipal sí que té una cosa important, perquè jo sé que durant aquests 2 anys, Joan Miquel, sí que vos heu encarregat molt, sobretot, de portar compositors joves, de compositors nous, no només joves, sinó actuals, i no sols d'aquí de Balears, sinó d'altres llocs, perquè això, dins els teus programes de temporada en la banda municipal, ha estat també un punt important.
Evidentment, la banda municipal de Palma, en el potencial instrumental i virtuosístic que té dels membres, té que ser una eina de difusió de la cultura i de la rabiosa cultura d'actualitat. Noves composicions i fins i tot composicions dedicades a nosaltres. Hem sigut espasa, crec que d'un compositor que ara està triomfant als Estats Units, com Toni Mairata, que hem col·laborat en la Sinfonia Serra de Tramuntana. Ells i compositors de nom universal que ara estan triomfant i que s'escriu molt per a la banda, original per a la banda. I la banda municipal de Palma han volgut que siga un poquet punta de llança en el segle XXI.
Clar, és que el que està dient això, per exemple, Cati, això t'ho explicaré un poc més encara. Escriure per a banda, clar, i tu me diràs, i per què no s'escriu per a banda? No, perquè, clar, el que havia fet fins ara, o fins ara fa molt poc, m'estic referint 30-40 anys, no m'estic referint, això és poc, música és poc temps, el que se feia era, s'escrivia per orquestra i després el que feia s'adaptava per a banda. I, clar, no estava pensat per el que era instrument de banda. Què vol dir això? L'orquestra té l'instrument de corda, la banda no en té tot el vent. Clar. I la música, si està escrita per un instrument de corda, no té res que veure després a l'hora de que hi ha molt bones adaptacions, és cert, no? Que també es contenen coses d'adaptacions que s'ha fet a corda. Però sí que és veritat que els compositors avui en dia, Joan Miquel, tenen la consciència molt clar de quin és el timbre, quin és el so o quin és el color de la banda.
Evidentment, i escriuen ja pensant en aquest instrument. Aleshores, en èpoques on no n'hi havia orquestes, la banda feia esta llavor de difusió de les grans obres orquestals, i d'ahí ve un poc la necessitat de les transcripcions. Però avui en dia no té sentit, perquè afortunadament, per exemple, a Palma tenim una gran orquestra sinfònica i que té el seu llenguatge, i la banda té un llenguatge diferent i propi, i aleshores reivindiquem aquest llenguatge, i bueno, pues este programa és una mena de mostra de que realment una banda pot fer de tot.
Doncs mira, ara el que fem, anem a escoltar aquest Etxileta, un trosset, que això se podrà escoltar en aquest mateix concert, dia 20 de juliol. We'll be right back.
Banda i Gaita, dia 20 de juliol, en aquesta nit celta que avui traslladaran del Festival d'Estiu de la Banda Municipal de Palma, que això ja ha escoltat així, imaginem-nos-ho en directe, com ha de ser. Abans de parlar del concert de dia 27, però Juan Miguel, parlàvem al principi d'aquest comiat com a director de la banda que fas amb aquest cicle, amb aquest festival, després d'aquests anys al capdavant. No sé si demanar-te una paraula, un resum, una frase, com encares aquest punt i final, o punt i seguit, si vols, perquè supos que hi ha projectes per endavant, amb aquest projecte que era la Banda Municipal de Palma.
Bueno, la veritat que molt de venir de la feina feta, de la resposta de la banda, i realment els directors, ho dic en tota la humilitat, no són ningú sense els músics. Realment jo tinc que estar molt agraït a la Banda Municipal, perquè lo poc o lo molt que he pogut fer ha sigut gràcies a ells. Afortunadament, Palma té una banda increïble, de deberes, increïble, i, bueno, en aquests dos anys han fet moltes i diverses temàtiques, convidats, grups en cors, en ball, bueno, s'han fet molta tasca social també, que és molt important, concerts didàctics, involucrar en el projecte de la banda altres agrupacions no musicals, i, bueno, la veritat que me'n vaig, si tinc que dir una paraula, és buit. Buit perquè me'n vaig desfondat de lo que he treballat, però realment ple d'amics, ple d'emocions, ple de bons records, i realment vinculat en aquesta terra, entre altres qüestions, perquè tinc una filla que va néixer així, és mallorquina, i això no, ja no m'ho lleva ningú.
Ningú.
Això ja no canvia. Aleshores...
No. I a més, això sí que és una arrel de per vida i un vincle que no es pot desfer de cap manera, però de buit i ple, tens la sensació de complert amb els objectius, amb les expectatives quan t'hi vas posar al capdavant, perquè també un moment com aquest serveix per mirar enrere i fer balanç i dir que m'ha quedat pendent, que és allò de que me'n vaig especialment orgullós, des, per exemple, les tasques socials, supòs.
Sí, i sobretot lo del repertori, que molt bé comentava Joan, i és molt important que la banda tinga una idiosincràsia singular i pròpia, i aleshores sí que vas fer una temporada pont, i aquesta temporada on realment han fet estrenes i obres de rabiosa actualitat. En aquest sentit, en el sentit del repertori, crec que sí que la banda s'ha posat mínim en Espanya com les primeres en interpretació d'obres actuals i creades per a la banda. En aquest sentit sí que me'n vas ben devenit. Han quedat qüestions, però bueno, quasi millor aquesta sensació de que me queden pendent coses que no la sensació de
haver-ho deixat tot fet i que no es pot millorar ni es pot corregir.
La porta no queda tancada, la porta queda semioberta, i bueno, pues
per
en
això
futur...
dèiem abans punt i seguit.
Sí, correcte.
En tot cas, teniu la sensació en general, tal vegada Joan, tu també amb això tinguis l'opinió, que hi ha suficient reconeixement, perquè sovint fem aquest plantejament aquí, tant amb bandes, l'orquestra, del nivell musical, perquè tu ho deies abans, no? El nivell dels músics de la banda, el nivell musical de les Illes, a peu de carrer, els ciutadans són conscients del seu valor?
Jo crec que falta una cosa, que és que encara ens queda molta de feina d'educació, sobretot a la gent que vengui a escoltar els concerts. I quan dic educació vol dir que la mitja d'edat està creixent. Això és un problema. Hem de començar a educar en els nins, des de petitets, a que venguin a escoltar música. Clar, estem xerrant que han d'estar a un concert que durarà una hora i mitja, gairebé aproximadament, han d'estar quiets, han d'estar asseguts. Clar, això costa, fins que no estem avasats. Una cosa és anar a escoltar jazz, per exemple, que pots estar allà amb un col·lega, pots estar beguent una copa, de més, o pots anar inclús a un concert de música actual, que és més mogut, de més. Anar a escoltar una sinfònica, anar a escoltar sa banda, és una cosa que ha de servir per això, per escoltar. Fixa't en una cosa, normalment els concerts de música clàssica, m'estic referint ja a banda, orquestra, el que sigui, mai tenen una posta en escena. És senzillament l'orquestra, com diu un mestre, l'instrument, perquè aquí l'instrument són tots, no? L'instrument, i senzillament anem a escoltar. És a dir, una cosa que avui en dia, si escrivim en 140 caràcters a Twitter o si mos escoltam anuncis de 20 segons, anar a escoltar una hora i mitja de música s'ha de tenir, no s'haurà educada, sinó s'ha d'estar basat. No ho trobes, això?
Sí. Treballem molt la part instrumental musical, però realment són un espectacle audiovisual. Evidentment, en aquest ordre, lo important és el que sentim, però visualment sí que la posada en escena, i sí que és de veres que ara, per exemple, Ireland, una de les obres que fem, el músic té que cantar, té que fer una mena de sons. En la suite galaica també recrea l'ambient de Noite de Bruixes. O sea, les obres també avancen al que el músic tinga que fer més coses que no sols tocar l'instrument, perquè evidentment n'hi ha que cautivar i captar al públic. Aleshores, anem un poquet en aquesta línia.
I jo afegiria una cosa més. Tenim la sort de tenir dues entitats musicals professionals d'alt nivell, m'estic referint tant a l'Orquestra Sinfònica com a la Banda Municipal. La Banda Municipal de Palma, una de les bandes més reconegudes a nivell nacional, i lo de sempre, com que és d'aquí, pues no li donen importància que ha de tenir, no? I com que sempre la tenim molt a prop i molt accessible, perquè és un instrument molt accessible. Tu per anar a veure la banda municipal no has de pagar entrada, és gratuït. I clar, com que és tan accessible, no li donen importància que té. És important que això ho tinguem molt en compte. Convid sempre a tots els oients que vagin a escoltar la banda. Però ja no només la banda municipal, sinó la banda, vull dir, que és una cosa que fa que la música s'atraqui ara, la gent.
Que no ho donen per fet, que ens hi acostem i que ho visquem a totes les edats, també en família, com bé deies, pares, fills, germans, tothom, que s'acostin a aquests concerts. Una bona manera de fer-ho aquest festival d'estiu de la banda municipal de Palma, que repassam avui al Castell de Bellver. Hem parlat d'un primer concert, dia 20 de juliol, aquesta nit, que ens ha quedat molt clar quin serà l'ambient, també els sons, però hi ha un segon concert que també hem d'analitzar, Joan.
I a mi em fa molta gràcia, perquè clar, ells l'anuncien un Castell de Bellver, dia 27 de juliol, a les 9 del vespre, Margarita Guerra i la banda municipal. I clar, comences a veure qui és la Margarita Guerra, perquè clar, no te coneixes a tots els intèrprets o tots els solistes. I de cop i volta te trobes que la Margarita Guerra sona així. Doncs Margarita Guerra és la senyora que està tocant les castanyetes.
Quina cosa més extraordinària i meravellosa que són unes castanyetes.
Jo te contaré una cosa més que encara t'agradarà molt, això. Mira, l'altre dia vaig, dissabte que vàrem fer el concert amb la jove orquestra a les Coves dels Ams, varen tenir la sorpresa de que va venir també una senyora, que era la Conxa, a tocar les castanyetes, i vaig xerrar amb ella perquè estàvem allà darrere, no, i tal, i una persona senzilla, humil, 15 anys en el conservatori, professora de ball, de música espanyola i de més, molt bé, tal, 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 i un dia, i Conxa, i a usted, ¿qué recuerdo tienes? Ay, pues yo me acuerdo cuando toqué con Karajan. Y te quedas, perdón, ¿cómo? Sí, sí, en Berlín, en la Sinfónica de Berlín, que fuimos a hacer un Carmen, entonces estuvimos haciendo y tal, y tocamos con Karajan. Y tú dices, ya te desmonta, como un mite. Claro, yo a Miquel, contemos cualquier cosa de la Margarita Guerra.
Pues la Margarita es una solista internacional. Ha dut les seues castanyoles a Portugal, a Alemanya, a França, per supòs a Espanya, i vindrà, sí, evidentment. Jo ja vaig fer un concert en ella, en Santiago de Compostela, perquè ella és madrilenya, però està totalment afincada en Vigo, exactament. I, bueno, va ser genial. I va fer Carmen, i va fer música espanyola, donant-li la seua... Però fan tanta gràcia, veure-la té tan encant, que van penjar un vídeo molt curtet de exactament la boda de Luis Alonso i ja en té 13 milions de reproduccions. O sea, quan van arribar al milió, ho van publicar al Correo Gallego en com una notícia important, que un vídeo de la banda municipal de Santiago tenia un milió de reproduccions. Ara estem en 13 milions. Aleshores, té tan encant, és una senyora major, però en una joventut, en una vitalitat que crec que val la pena. Però solo de posar el seu nom en el títol. No necessita més presentació. Margarita Guerra i la banda municipal. I farem un recull de peces tradicionals, perquè és el concert de cloenda del cicle, i realment serà, per a mi, molt especial, perquè serà el darrere al front de la banda municipal, i volia que estiguera ella pues, per a celebrar-ho en tots els amics i veïns de Palma.
T'he de dir que només posant el seu nom al cercador i veient les seves fotografies... Un gran entranyable, no? I se li veu una destresa amb les castanyetes de 13 milions de reproduccions,
sí, sí,
clar.
Sí, sí.
I increïble. Això també va en favor d'allò que parlàvem abans, no? No només la part, evidentment, auditiva d'allò que se pot escoltar, que és això que sentim, no? Unes castanyetes, tot l'acompanyament, la banda, sinó també l'espectacle, que al cap i la fi també, el Castell de Bellver, és una nit per viure en directe allà, en tot l'entorn i tot l'ambient que se genera, no?
És un ambient únic. Penseu que tenim l'oportunitat d'estar a un auditori al natural, perquè és una passada poder... acústica és magnífica. Acústica de Castell de Bellver és magnífica i, a més, l'espai, jo crec que no tenim a Mallorca en un altre lloc com aquell. Vull dir, és una cosa de quan t'acabes concert i pots veure aquelles vistes des del balcó, és impressionant. Jo, és una cosa que té molt d'al·licients per poder anar-hi. I, a més, ja vos dic, Vos queden dos concerts encara, dia 20 de juliol i dia 27 de juliol. Sempre són a les 9. Les entrades sempre es poden recollir allà una hora abans, són gratuïtes, no s'han de pagar absolutament res, perquè es trinxaran de la banda municipal de Palma. Uh-huh. Vull dir que és un instrument que tenim a Ciutadans de Palma. Jo no m'agradaria acabar sense fer una cosa. Que és
quina
que...
cosa? Toques les castanyetes?
No, home, no.
La gaita?
No, tampoc. Jo saps que jo he de cantar així i no cant mai aquí. Així,
ja,
que,
i t'han de pregar.
M'han de pregar i de més.
Tot l'any.
Però a mi m'agradaria, avui tenim el mestre aquí, i per què no el podem escoltar ell?
Home.
Ah? Jo crec que avui l'hem d'escoltar ell. Com ho escoltam? Estem gerant que el mestre dirigeix el seu instrument a tota la banda. I anem a escoltar a la banda municipal de Palma amb aquesta obertura For a Great City que varen gravar en el Conservatori de Palma i que sona d'aquesta manera, magnífica manera.
Obertura per una gran ciutat que li du molt de records a Joan Miquel Romero, perquè no és una obra qualsevol.
No, va ser la primera que vas dirigir i era una declaració d'intencions. Quan explicava al públic en aquest primer concert on anaven, pues era, parlaven precisament d'això, era un projecte encara i era nou repertori i era aquesta peça. Per què obertura per a una gran ciutat? La implicació que jo volia que sa banda tinguera. Evidentment, Palma és ben coneguda per la seva vessant turística, però culturalment és una potència també, i tenim que reivindicar. Aleshores, una de les maneres era la part musical, i ahí estava la banda municipal de Palma per fer aquesta imatge. I aquesta obertura pues, me du i sos records d'aquell primer punt i on estem ara, i la veritat que un dia estic molt devenit.
On estem ara, que és a 10 dies de la darrera actuació amb Joan Miquel Romero al capdavant, el Manco per ara.
Sí, per ara. Com a titular, com a convidat, com a... Evidentment, això sempre està obert.
I a més dir-vos que esperem que el públic de Mallorca hagi estat suficientment agraït amb tu, amb la teva feina, des de les entitats també musicals, que han fet molta, hi ha molta gent que han fet molta de feina amb ell i que sempre, ja dic a títol personal i de més, ha estat un plaer sempre fer feina amb ell perquè és una persona molt accessible, que a vegades per ell que ha de ser molt senzill i no, i amb ell ha estat sempre molt fàcil fer feina i de més és una persona que fa feina. Això també és important, que em fa molta de feina.
Que sigui fàcil fer feina amb ells, però que més sàpiguen fer-ne. I els èxits de la banda municipal de Palma durant aquests anys també ho confirmen. Recordem, Festival d'Estiu de la Banda Municipal de Palma, que encara té dues cites per endavant. Dia 20 de juliol, amb aquesta Noite Celta, amb aquesta queimada, amb tota aquesta, amb tot aquest ambient i amb aquesta gaita en directe al Castell de Bellvei. Dia 27 de juliol, amb Margarita Guerra i les seves castanyetes. Concerts a les 9 i gratuïts. Joan Miquel Romero, gràcies per acompanyar-nos avui i que vagi molt bé aquests dos concerts, que els gaudeixis tant com aquest primer que escoltant de fons.
Gràcies a vosaltres i que ens acompanyeu.
I fins ben aviat, i Joan Lainez, fins dimarts que ve.
Dimarts que ve en un altre festival?
Per què no?
Anem canviant d'illa, però.
Canviant d'illa.
Vam anar a Menorca, ara estem a Mallorca, toca...
A Eivissa, a Formentera.
Doncs...
Tu veuràs.
La setmana que ve, sorpresa.
Pitius et segur, Joan, que passis molt bona setmana.
Gràcies.
Els entusiastes. IB3 Ràdio. Escoltau Els entusiastes. IB3 Ràdio.
Enguany es complien 25 anys de la mort d'una de les grans icones del cinema, l'actriu belga Audrey Hepburn. A principis d'any repassàrem la seva trajectòria amb el periodista i expert en cinema i sèries Rafa Porcel, un homenatge que ara mateix recuperem.
El dia de Sant Sebastià de fa 25 anys ens va deixar una de les actrius mítiques del cinema i una icona autèntica del glamour a la pantalla i també fora de la pantalla.
Parlam, no importa dir-ho, d'Audrey Hepburn, la protagonista, entre d'altres, d'Esmorzar amb diamants i també de My Fair Lady.
Sí, un referent del cinema, i no només del cinema, perquè també ho era de la moda.
Cert.
El que és cert és que, pel seu estil, sembla que mai passa el temps. Així, amb aquesta música tan divertida, començava My Fair Lady, un dels darrers grans musicals clàssics de Hollywood i una de les pel·lícules més conegudes d'Audrey Hepburn. Va ser una de les pel·lícules, recordem, més cares rodades a la dècada dels 60 i era l'adaptació d'un gran èxit teatral previ de Broadway que, a la vegada, era una versió musical del Pigmalió de Bernard Shaw.
Audrey Hepburn, qui ja era, diguem, a mitjan dels anys 60... una de les estrelles més grans del cinema.
Sí, d'aquelles d'un, dos, tres, I per això Jack Warner la va escollir per interpretar el paper d'Elisa Doolittle a la versió cinematogràfica de My Fair Lady, que al teatre va estrenar Julie Andrews. Andrews, que llavors encara no havia fet cinema i, per suposat, tampoc havia fet Somriures i llàgrimes. I per això la Warner va pensar que no tenia la categoria suficient per protagonitzar aquesta pel·lícula, que era una de les pel·lícules més cares que havia de fer la Warner als 60.
Mira tu, Julie Andrews no encaixava.
Així, Hepburn va ser l'escollida per fer d'una dona del carrer analfabeta que és transformada per un professor lingüista en una gran dama de l'alta societat.
Vamos, Elisa, dilo otra vez.
La lluvia en Sevilla es una pura maravilla.
La lluvia en Sevilla es una pura maravilla.
¿Y no he dicho eso?
No, Elisa, no lo has dicho, ni siquiera lo has dicho. Todas las noches antes de acostarte y después de haber rezado tus oraciones, quiero que digas, la lluvia en Sevilla es una pura maravilla, 50 veces. El Señor te escuchará más si aprendes a no ofender sus oídos.
Hepburn, malgrat que van registrar les cançons de la pel·lícula, va ser finalment doblada quan cantava per Marnie Nixon, una cantant professional, que també va posar veu, per exemple, a Natalie Wood en West Side Story. Potser aquesta va ser una de les causes per les que, malgrat els 8 Oscars que va guanyar la pel·lícula, ella ni tan sol va ser nominada al Premi a la millor actriu.
Home, clar, així és una mica no comprensible, cantava. Clar, no cantava, però tot i així, Rafa, hem de dir que l'Oscar Audrey Hepburn ja el tenia des de fa uns anys per una altra pel·lícula.
Sí, no el necessitava perquè ja el tenia per Vacances a Roma, el seu debut a Hollywood. Era la seva primera pel·lícula important. Abans havia fet petits papers a algunes produccions britàniques, però la seva arribada als Estats Units va ser per la porta gran i, com dius, amb un Oscar.
I want to say thank you to everybody who in these past months and years have helped, guided and given me so much. I'm truly, truly grateful and terribly happy.
Aquesta Vacances a Roma mereixia un Òscar per Audrey, que llavors tenia només 24 anys.
Sí, molt jove, sí. Per aquesta pel·lícula, en la que interpretava una princesa que en un viatge a Roma s'escapava de la seva cort per viure un dia com una persona del poble. I en aquesta escapada coneix un periodista, un periodista interpretat per Gregory Peck, no era qualsevol periodista.
No.
Que primer...
I que aquella foto icònica...
Sí, deia amb una vespa.
Vespa, sí. Sí,
que a Roma encara la fan servir per promocionar
la ciutat.
I com a postals i com a imants i tal, encara la pots aconseguir.
Jo vaig anar a Florència fa uns anyets i me vaig
també
un calendari i la portada era el pòster d'ella i Gregory Peck amb la vespa.
Sí, sí, és un símbol de Roma actual,
sí, sí,
també.
Sí, sí. En qualsevol cas, hem de dir que
I de Florència, perdona, és que
d'Itàlia, d'Itàlia en general. D'Europa.
Com comprendràs, no se vendia tot Itàlia.
Clar. S'ha escampat de Roma.
Sí, però bueno.
No, ell la va comprar a Florència, no?
Exacte.
Un cinèfil no mira els límits geogràfics.
No, és que mem, aquests referents americans als italians els agraden molt. Tu vull fer l'americano, ja ho sabem.
Sí, és
que... Bé, però en qualsevol cas, recordem una mica aquesta pel·lícula.
Escuche.
Esto es muy extraño. No he estado nunca solas con un hombre, ni siquiera vestida. En ropa interior es aún más extraño. Pero no me molesta. ¿Y a usted?
Iré a buscarle una taza de café. Será mejor que se acueste. No, no. Usted ahí.
Tiene mi permiso para retirarse.
Oh, muchas gracias.
I hem d'afegir, Rafa, que Audrey Hepburn fent de princesa era pràcticament una declaració d'intencions de quina seria la seva imatge futura al cinema.
Sens dubte, però és que realment Hepburn venia de família bona. Era filla de la baronessa Ella van Heemstra, una aristòcrata d'origen holandès. Audrey va néixer a Brussel·les, recordem, el 1929.
Sí, la seva mare era baronessa, però son pare va ser un senyor amb una història més fosca.
Sí, especialment per les seves simpaties pels nazis abans de la Segona Guerra Mundial. Bueno. Un període, el de la guerra, que va ser especialment dur per Audrey Hepburn. Son pare ja les havia abandonades a ella i a la seva mare, i totes dues es van anar a viure als Països Baixos fugint de la guerra. Hepburn, en aquest període bèl·lic, va passar gana. De fet, va patir malnutrició que va tenir conseqüències cròniques per ella la resta de la seva vida. Per això sempre ha estat tan prima, i no era perquè no menjava, que segurament no menjava molt, però que és que era, va tenir un problema del temps de
malnutrició.
Sí.
Curiós.
I acabada la guerra i després als Estats Units?
Va tenir el seu primer gran èxit al teatre, a un musical de Broadway, Gigi, i després va fer ja el salt al cinema amb aquesta Vacances a Roma i després amb una altra de les seves pel·lícules icòniques, Sabrina, on interpretava a la filla d'un xofer enamorada d'un dels fills rics del cap del seu pare.
Estás encantadora, Sabrina. Y muy crecida, además.
Es mejor que vuelva a la fiesta.
¿Vas a dejarme aquí solo?
¿Pero qué ha dicho David?
No sé lo que le habrás hecho, pero no recuerdo haberlo visto en tal estado desde aquella vez en que un caballo lo tiró jugando al polo.
No exageres.
Se ha apoderado de él una amnesia aguda. Ha olvidado su compromiso de matrimonio. Dice que te ama.
Yo también le amo. Toda mi vida he estado enamorada de él.
De modo que es correspondido.
¿Se opone usted?
¿Oponerme yo? Si es como si hubieran abierto una ventana y una brisa suave y acariciadora entrase en esta vieja casa. ¿Cómo voy a oponerme?
A pesar de que esa brisa suave y acariciadora venga del garaje.
Oh, estamos en el siglo XX, Sabrina.
A Sabrina, Audrey Hepburn s'enamorava de William Holden, però al final es quedava amb Humphrey Bogart.
Rafa, està molt bé, Vacances a Roma i Sabrina, però tanmateix, la pel·lícula més icònica d'Audrey Hepburn serà, sempre pels segles dels segles, Esmorzar amb diamants.
Sí, la pel·lícula de Blake Edwards, basada en el llibre de Truman Capote, sobre una prostituta enamorada de Tiffany's, on, segons ella, res dolent te pot passar.
No quiero tener nada mío hasta que encuentre un sitio donde pueda tener todo lo que me guste. No estoy segura de dónde será, pero sí el aspecto que tendrá. Será como Tiffany.
¿Tiffany? ¿Se refiere a la joyería?
Eso es. Estoy loca por Tiffany. Escuche, ¿conoce usted esos días en que se ve todo de color rojo?
¿Color rojo? ¿Querrá decir negro?
No, se tiene un día negro porque una se engorda o porque ha llovido demasiado. Estás triste y nada más. Pero los días rojos son terribles. De repente se tiene miedo y no se sabe por qué. ¿Le ha ocurrido a usted alguna vez?
Sí.
Pero cuando me pasa, lo único que me va bien es coger un taxi e irme a Tiffany. Me calma enseguida. La tranquilidad y el aspecto lujoso que tiene, nada malo podría ocurrirme allí. Si pudiera hallar algún sitio en el que me encontrara con ese sosiego que se respira en Tiffany, entonces compraría algunos muebles y bautizaría al gato.
Esmorzar amb diamants, amb aquesta magnífica banda sonora, no oblidem, de Henry Mancini.
No. una història, Rafa, que Truman Capote havia escrit pensant en una altra actriu.
Sí, Capote va escriure el personatge de Holly pensant en la seva amiga Marilyn Monroe i la seva personalitat, el d'una nina innocent en el cos d'una dona explosiva. Però l'adaptació al cinema va modificar una mica el personatge i essencialment aquest component de la prostitució es va suavitzar molt. El resultat continua sent un clàssic i la imatge d'Audrey Hepburn menjant un croissant a les portes de Tiffany, una icona de la cultura del segle XX.
Imitada recentment per una presentadora de televisió que no mencionarà.
És igual.
Fins aquí. No importa, no m'ha faltat.
Ho deixem per un altre dia. Per cert, aquell vestit negre que duia en aquesta escena es va subhastar fa més d'una dècada per gairebé $1,000,000, 800.000 dòlars.
Mare meva. Com són els col·leccionistes, no?
Sí.
Com es diu això?
Fetichistes?
Són fetichistes.
Home, és considerat un dels millors vestits de la història del cinema, no?
Ja, però per pagar aquesta dobrada està un poc provocat.
Sí, evidentment.
Jo crec que és una inversió, perquè segurament d'aquí uns anys el tornaran a vendre i segurament en trauran més dos bé.
Si no s'ha arnat, perquè ves a sobre.
Igualment,
segur que està ben cuidat.
Esperem que el tinguin penjat i que no s'intentin posar i no es passin malbé, perquè aquest vestit no crec que li caigués millor.
No.
En tot cas, hem de dir que les comèdies romàntiques eren una especialitat d'Audrey Hepburn, però que ella va provar o va conrear altres gèneres.
Sí, musicals com Una cara con Ángel, grans adaptacions literàries com Guerra i Paz, westerns com Els que no perdonen, terror psicològic com Sola en la foscor o El suspens a lo Hitchcock de Charada, que va fer un Cary Grant.
¿Es suyo este niño?
¿De la señora dónde lo encontró? ¿Robando en un banco?
Tirando bolas de nieve al barón Rothschild.
Oh, gracias.
¿Nos conocemos?
¿Por qué habíamos de conocernos?
No sé, me lo ha parecido.
Conozco ya a muchísimas personas. Hasta que haya bajas no me queda lugar para nuevas amistades.
En cuanto uno de sus amigos muera, avíseme.
Cobarde.
¿Cobarde?
Se da por vencido enseguida, ¿eh?
Hepburn també va fer grans papers dramàtics com el d'Història d'una monja, la seva interpretació preferida i basada en la història real de la germana Lucas i la seva experiència al Congo o la seva lluita interior contra la obediència cega a l'Església Catòlica. També va ser la protagonista amb Shirley MacLaine de La calúmnia sobre dos mestres d'una escola de nines acusades de ser lesbianes.
Lo que ellas sean es asunto suyo, pero es mucho más delicado que eso cuando hay niñas de por medio.
Mañana, señora Dilford, presentaremos una querella por difamación.
No haga eso, señorita Dobby.
Le asusta, ¿verdad?
Sí. Me asusta por ustedes, porque sé que no va a acarrearles más que disgustos. Se han equivocado al venir aquí esta noche. Sería una locura criminal sacar a relucir el tema en público.
Ya es lo suficientemente público. Hace 5 horas disponíamos de una vida decente. Ahora no nos queda más que la basura que usted nos ha echado encima.
La basura que ustedes mismas se han echado.
I una de les seves millors pel·lícules la faria a finals dels 60, és sens dubte Dos a la carretera, de Stanley Donen. Un retrat mestre per totes les etapes d'una parella, des de l'enamorament a l'avorriment. Una crònica sentimental que passa per l'amor, la infidelitat o el ressentiment. A finals dels 60, Audrey Hepburn es va pràcticament retirar del cinema, només va tornar molt puntualment. Per exemple, a finals dels 70, per fer amb Sean Connery, Robin i Marian, sobre els darrers dies d'uns ja madurs, Robin Hood i Lady Marian.
Te amo. Te amo más que a todo. Más que a los niños. Más que a los campos que planté con mis manos. Más que a la plegaria de la mañana. O que a la paz. Más que a nuestros alimentos. Te amo más que al amor. O a la alegría. O a la vida entera. Te amo
es que adiós.
¿No se volverá a repetir este día, Marian? Es mejor así.
Als 70 i als 80 va fer menys cinema, però es va dedicar a l'ajuda humanitària i va ser ambaixadora especial de l'UNICEF. Va fer molt de viatges al Tercer Món, conscienciant dels problemes que pateixen els països més desfavorits i especialment els seus infants.
És a dir, va ser la pionera, la precursora d'Angelina Jolie, de qualsevol manera.
Sí, bueno, sí, diguem que sí.
És l'únic punt que tenien en comú i també ho deixarem així. Sí, si vols, en tot cas, totes aquestes tasques humanitàries, és cert que les va fer fins al dia de la seva mort.
Sí, al 1993, quan només tenia 63 anys. 4 anys abans de la seva mort, havia fet la seva darrera pel·lícula, Always, dirigida per Steven Spielberg, i on va interpretar, com no podia ser d'una altra manera, va interpretar un àngel.
Home, com t'ha quedat de bé aquesta frase. En tot cas, han dit, Audrey Hepburn va ser important al cinema, tasques humanitaris, però també a la moda, perquè va provocar realment un canvi als cànons de bellesa establerts fins aleshores.
Sí, de fet, la seva arribada al cinema als 50 és un canvi radical a una època on les grans estrelles femenines eren voluptuoses, amb moltes corbes explosives, com Marilyn Monroe, James Mansfield, Sofia Loren, Ella era tot el contrari, una font d'inspiració per als grans dissenyadors de moda com el francès Hubert de Givenchy, que va ser el dissenyador de vestuari de l'actriu a bona part de la seva filmografia.
Alerta que no sigui ella ser responsable de que ara s'usin tan primes les dones, perquè varen passar de la curva en aquesta magró. En qualsevol cas, tu has dit abans que a My Fair Lady, Audrey Hepburn va ser doblada les cançons, que no cantava ella, però sí que la varen sentir cantar una vegada en la seva veu.
Sí, a Esmorzar amb diamants, la seva pel·lícula mítica, on cantava Moon River, a una de les escenes més conegudes de la pel·lícula. Podem acabar escoltant-la, si us sembla.
Clar que sí.
Wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world, there's such a lot of world to see.
Les imatges d'aquesta pel·lícula icònica, la banda sonora també, també, molt identificable.
De Harry Mancini, que va fer moltes de les bandes sonores de les seves pel·lícules, moltes de les que hem escoltat avui, per exemple.
Per tant, Audrey Hepburn, una de les grans actrius de la història del cinema clàssic, per en Rafa Porcel...
I per tu també.
Jo crec que per una vegada ho han dit al principi, és impossible criticar-la, unanimitat absoluta. Exacte. I jo diria, afegiria, una de les dones més guapes de la història
també.
La humanitat.
Guapíssima.
Que no va tenir molta sort en la part sentimental, perquè els seus dos primers marits van ser dos senyors...
Dos cap de faves, podríem dir.
Sí, sí. Amb el darrer va tenir una mica més de sort, però ja va ser el final de la seva carrera.
Rainbows
I després de repassar els 25 anys de la mort d'Audrey Hepburn, una de les filmografies, una de les trajectòries del cinema més destacades del segle XX, posem el punt i final al programa d'avui. Ho fem amb música. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Punt i final al programa d'avui, però punt i seguit perquè ja ho sabeu, i tornem demà i li posam amb What is Love de Hathaway, a proposta del nostre company Josep Salmerón, un dels responsables de la web IB3 Notícies, a qui hem de desitjar avui molt bones vacances, que les gaudeixis, Josep. Ja ho sabeu, i tornem demà, que acabo de passar un molt bon dilluns.